camins.
Els camins.
De la música.
De la música.
Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvinguts als Camins de la Música.
Thank you.
dues peces que acabo d'escoltar, que s'anomenen el Liber Stable Blues i el Statistic Rack, són les dues primeres obres musicals en les que la paraula jazz figurava al front de la formació que les interpretava. Una formació que estava constituïda per Tony Sbarbaro, també conegut com a Tony Spargo, en la bateria, Edward Edwards, el trombón, Nick LaRocca, en la corneta, Larry Shields, el clarinet, i Henry Ragas, el piano. Estem parlant de la Original Dixieland Jazz Band.
Thank you.
publicades en el 7 de març de 1917, havien estat gravades escassament una setmana i mitja abans, el dia 26 de febrer de 1917, en la Victor, després de que una anterior audició en la Columbia, en el 29 de gener, no havia assolit un poc l'aprovació dels directius de la Columbia que l'havien escoltat. Les gravacions de la Columbia Jazz Orchestra en principi varen ser acollides per la crítica musical com una simple novetat, com una cosa més de les que anava traient la indústria musical, però va tindre un èxit tan sorprenent que va ser el punt d'atenció musical en aquest moment de la majoria dels americans, sobretot blancs, òbviament, però també negres, perquè quan no hi havia gravacions no se podien enterar, i que era la primera vegada que tenien contacte en una música que s'anomenava jazz. Una paraula que en aquell moment, evidentment, no estava encara assolida com una mena de marca d'una forma de fer música, senzillament era el nom del grup, encara que després alguns dels seus components, sobretot Nick LaRocca, va estar tractant un poc d'apropiar-se de la invenció, no ja del nom, sinó del propi jazz, cosa que molta gent, inclòs els seus excompanys, li varen discutir fins tot al seu moment. Thank you. Suposo que cap de les persones que esteu allà a l'altra part de l'aparell de ràdio no haureu deixat de reconèixer el Tiger Rag, famosíssim, famosíssim, segurament la peça de jazz més interpretada, almenys durant molt de temps, i l'anterior es deia Skeleton Jungle. Si bé en un dels primers programes, quan estàvem fent una miqueta de història del jazz primitiu, vàrem portar algunes gravacions, un parell o tres, si no recorde mal, de la Original Dixieland Jazz Band, en aquell moment això ho vàrem extreure d'uns discos recopilatoris de música d'aquesta època, però amb posterioritat hem tingut la sort de trobar unes recopilacions prou més completes de música dels anys previs als 20 i dels 20. En concret, la música que vos estic posant fins ara i la que encara vos posaré unes quantes més seran de gravacions fetes en els anys 1917 i 1918. Thank you. Blue in the Blues i Fidgety Feet són les dues peces que heu escoltat a l'original Dixieland Jazz Band. La banda havia estat formada per un promotor un parell d'anys abans, seguint un poc les petjades de la música que ja es feia en el Chicago natal de la majoria dels músics que la formaren i que estaven òbviament influenciats per gent com l'orquestra de King Oliver i alguns altres que feien ja aquesta música que ara coneguem com a Dixieland. De fet, fins i tot havien orquestres que s'anomenaven alguna cosa Dixieland Band. O sigui que realment lo de l'apropiació per part sobretot de Nick LaRocca de l'invent perdut així en el jazz és una cosa que avui en dia està absolutament fora de lloc. Però sí que és cert que el fet de que foren cinc músics blancs va ser una enorme facilitat respecte del punt de vista comercial per a que eixa música, una música que feta per negres, no podia entrar bé en les emissores comercials ni en la en les xarxes de difusió de la música ni en les sales de ball, etc. com si eren uns músics blancs, com era el cas de l'original Dixieland Jazz Band. Això va fer que el seu èxit va obrir la porta a altres músics que o bé estaven ja fent aquest tipus de música, repetint com la banda de King Oliver i altres, o Fletcher Henderson, que hem parlat abans, o bé varen imitar el seu estil, un estil en el que òbviament destacaven al principi sobretot les improvisacions curtes, quasi breaks que se diu en l'argot musical, de Larry Shields en el clarinet, que resultava l'instrument com més dúctil dins d'eixa formació, i a poc un poc més del propi Nick LaRocca en la corneta. Sensation Rag i Morning Blues són els títols de les peces que acabo d'escoltar. No deixa de ser curiós que Larry Shield, que al meu parer, junt amb Nick LaRocca posteriorment, són les dues persones més destacades d'aquesta banda, va ser una persona que va anar a parar a la Original Dixieland Jazz Band un poc de rebot. El tema era que Nick LaRocca tenia problemes amb Alcides Núñez, el que era el clarinetista que originalment estava en la que es dia en aquell moment de Staines Dixie Jazz Band i després de Dixie Jazz Band quan Pete Staines en va anar, perquè, com he dit, tenia problemes de caràcter, no se duien bé, i van acordar a una banda coneguda seua, la de banda de Tom Brown, l'intercanvi dels clarinetistes, de manera que Alcide Núñez se'n va anar amb els de la Tom Brown's Band i Larry Shield va anar a la que a partir d'aquest moment ja va anomenar-se Original Dixieland Jazz Band. Thank you. Bé, si abans el Tiger Rag donava per suposar que tot el món coneixia, què dir del Clarinet Marmalade Blues que acabem d'escoltar? Suposa que també cap persona que hagi anat a una vegada a veure una pel·lícula de cinema mut suposa que l'haurà escoltat, sobretot si és una pel·lícula còmica. L'altra peça, l'anterior, és Dia Last Day. Si bé l'orquestra esta, l'Original Dixieland Jazz Band, no tenia una gran originalitat musical ni una gran sofisticació respecte a lo que altres feien, sobretot músics negres en aquell moment, en aquest tipus de música, des del punt de vista de la seva implantació popular, de la seva popularitat com a música comercial, la introducció d'elements com, per exemple, en la primera, en la Liber Stable Blues, en el que la corneta simula el soroll que fan les vaques, o l'ús de caixes xineses, o l'ús d'aquesta mena de pitos que estirant un palet pues, van variant la nota que donen. Són una sèrie de coses, una sèrie d'elements que, si bé no aportaven gran cosa, pot ser des del punt de vista de la depuració o de la millora del gènere musical, sí que aportaven una originalitat que li entrava molt bé a la gent i que era una de les causes de la seva immensa popularitat. Thank you. Jasmine Blues i St. Louis Blues són les peces que acabeu d'escoltar. La darrera suposa que vos sona també moltíssima gent, i estan ja gravades en 1920 durant una visita que varen fer, una gira que varen fer per Anglaterra i per algun altre país d'Europa, atrets per la possibilitat d'obrir un mercat en unes terres com eren les d'Europa, on se sabia que aquesta música estava sempre ben rebuda. I, bueno, ells varen desplaçar-se explotant la popularitat que havien aconseguit a Nova York en les primeres gravacions seues, i varen també gravar allí una sèrie de títols perquè la Columbia no volia deixar passar el moment de popularitat enorme que tenien, i es va fer gravar també en Londres per a vendre immediatament tot el que anaven gravant. Realment, el gran èxit de l'Original Dixieland Jazz Band va ser per a l'època un poc curt, perquè el seu propi èxit va fer, com he comentat abans, que s'obriguin les portes a tota aquesta gent tan negra com blanca que estava començant a fer música, però sobretot la gent negra, i com no tenien una qualitat que poguera superar, doncs, jo que sé, Nick LaRocca no està mal, és un bon instrumentista, evidentment, però al costat de Louis Armstrong evidentment no té res a fer, i els arranjaments, per exemple, d'un Fletcher Henderson són infinitament superiors als que feien un poc primitius l'orquestra esta de la que estem parlant avui. Així que quan varen tornar d'Europa per l'any 20 més o menys, se varen estar uns 3 anys o així girant per Europa i per Anglaterra sobretot, la seva popularitat començava a decaure.
Thank you.
Per avui anem a deixar-ho. Continuarem el pròxim dia un cop més amb l'Original Dixieland Jazz Band. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amigues i amics de Ràdio Clara, al 104.4 de l'FM de la ciutat de València. Adeu.